Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Del dimarts 24 de novembre fins al dijous 3 de desembre es porta a terme a Tordera la Setmana del Discapacitat, organitzada per la Fundació El Rusc. En parlarem avui amb Pere Domènec Tibau, director de la Fundació. Benvinguts. Comencem, com és habitual, escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Crist Rei, darrer diumenge de l'any litúrgic. Què n'has fet d'aquest any? Aquest diumenge acabem l'any de la litúrgia de l'Església amb aquesta festa de Crist Rei. Aquesta expressió, per alguns no gaire encertada i que cal situar en el temps, equival a dir Crist és el Senyor. Amb aquesta expressió s'ha lloat Crist, se li ha cantat, invocat, però alguns, en temps ja llunyans, la feien servir per colpejar i vexar els que consideraven enemics de Jesucrist. No m'ho han explicat, sinó que jo mateix ho he viscut. Per això se'ns imposa viure el veritable significat de la festa. Tanmateix, en acabar un any de les nostres celebracions, hem de ser conscients que aquest temps ja ha passat i no el tornarem a viure. D'aquí la pregunta, què n'hem fet d'aquest any? Tenim un salm que ens convida a pregar. Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies per adquirir la saviesa del cor. Per entendre bé la festa i que ens ajudi a valorar l'any litúrgic viscut, cal canviar de diccionari. Sí, sí, canviar de diccionari. I fer servir el de Jesús de Natzaret, i després revisar com hem viscut des del primer diumenge d'Advent de l'any passat. Tu ets rei? Pregunta el representant de l'home més poderós de la Terra, l'emperador de Roma, a un pobre home per al qual es demana pena de mort, la crucifixió, un tal Jesús de Natzaret. La resposta del Natzaret, és totalment desconcertant. Sí, jo sóc rei. La meva missió és ser un testimoni de la veritat, i per això he vingut al món. Certament que Jesús es proclama rei, però fa servir el seu diccionari per expressar el significat del seu ser rei. Tots tenim clar que Jesús no representava ni l'aspecte, ni el tarannà, ni les aspiracions del que tots entenem per ser rei, tal com coneixem per la història humana. Res a veure amb els palaus, escorta, luxes, aristocràcia, poder, riquesa, refinament. I malgrat això respon, sóc rei. Per a Jesús, ser rei és ser testimoni de la veritat. I l'afirmació ens suggereix algunes pistes. Si ens fixem en la seva vida i en les expressions evangèliques que manifesten per què ha vingut i què fa, hi descobrim. El fill de l'home no ha vingut a ser servir, sinó a servir i a donar la vida. No ha vingut a condemnar, sinó a cercar i a salvar el que estava perdut. Ja he vingut perquè tinguin vida i vida abundant, diu Jesús. Perquè aquells que no hi veuen hi puguin veure. Per anar a cercar l'ovella perduda. Per perdonar els pecats. Per curar. Per proclamar l'amor de Déu, que és Pare. Per perdonar els enemics. He vingut per vèncer la mort morint, Senyor de la vida. És des d'aquesta veritat que podem mirar enrere i podem també contemplar l'any que hem viscut. La revisió no és per torturar-se, sinó per viure en pau i confiança i adquirir la saviesa del cor. Hem servit sincerament els que fan camí de la vida amb nosaltres, familiars, veïns, companys de professió, germans de la comunitat cristiana i altres persones que viuen amb dèficits materials espirituals? Hem estat massa propensos a judicar i condemnar i no ens hem esforçat per oferir ajuda? Hem perdonat a qui ens ha ofès? Hem procurat acollir la vida que ens ofereix Jesucrist celebrant l'Eucaristia i després ajudant les persones a viure? Hem estat capaços de mostrar amb la vida i les paraules la nostra confiança en Déu? Hem estat testimonis de la nostra confiança en Jesucrist? En el diccionari de Jesús, regnar és estimar i servir fins a la darrera gota de sang i fins l'últim sospir de vida. Ho ha estat en el nostre? I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Les notícies ens les redacta i presenta Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
11 màrtirs caputxins de la diòcesi de Girona han estat proclamats beats aquest cap de setmana.
La cerimònia de beatificació ha tingut lloc a la catedral de Barcelona, on també hi ha estat present el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo. En total han estat 26 els màrtirs caputxins beatificats, 11 dels quals pertanyien a la diòcesi de Girona. El passat mes de juny, el papa Francesc va autoritzar la Congregació per les Causes dels Sants a promulgar el decret que reconeix el martiri dels 26 caputxins, màrtirs entre juliol de 1936 i febrer de 1937.
El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, ha presentat aquest divendres a Girona la 12a mostra de cinema espiritual de Catalunya.
Aquesta és la primera vegada que una part de les obres de la mostra de cinema espiritual es podran veure a Girona. Concretament seran dues, Timbuktu, que es projectarà el 24 de novembre, i O del meu pare, que es podrà veure el 30 de novembre. El lloc, a l'Auditori de l'Espai Caixa de Girona. La mostra de cinema espiritual de Catalunya pretén ser un esdeveniment cultural cinematogràfic que afavoreixi el diàleg interreligiós i la cohesió social. Enguany el certamen inclou 14 pel·lícules que tracten el fet religiós, la diversitat, la diversitat de confessions i la dimensió espiritual, així com el seu rol en les societats democràtiques. La mostra de cinema espiritual ha estat organitzada per la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d'Afers Religiosos i amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.
Girona va acollir el passat cap de setmana el 44è Congrés Nacional d'Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes.
Prop de 200 representants de les hospitalitats d'arreu de l'Estat es van reunir el passat cap de setmana a Girona en el marc del 44è Congrés Nacional. El bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, va agrair la tasca al servei de l'Església que es du a terme des de les hospitalitats i la importància que tenen en el procés d'evangelització. Després d'una visita guiada a la catedral de Girona, es va celebrar una missa a la mateixa seu, concelebrada per una vintena de conciliaris de les hospitalitats participants. Amb aquest congrés han culminat els actes de celebració del mig segle d'activitats i servei de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona.
Més de 350 catequistes participen a les jornades interdiocesanes de formació.
El passat cap de setmana, més de 350 catequistes de les diverses diòcesis de Catalunya i les Illes Balears van participar a les 8es jornades interdiocesanes de formació per catequistes que es van celebrar a la ciutat de Tortosa. Ajudar a fer el salt cap al misteri va ser el lema d'aquesta trobada. El delegat episcopal de catequesi del Bisbat de Girona, mossèn Salvador Gras, ha explicat el significat d'aquest lema.
A vegades anem parlant de la catequesi, anem parlant de la Crist, anem parlant de Déu, i va, sembla que només quedem en la teoria. Molt bé, ja ho sé, troba't amb ell, no? Seria això, no? Ajudar a fer el salt al misteri, ajudar doncs, els catequitzants a trobar-se amb el Crist.
Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, va cloure les jornades en presidir una solemne celebració de l'Eucaristia a la Catedral de Santa Maria de Tortosa.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Carles Ros, secretari d'Ajuntament. Benvingut, Carles. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, què tal?
Quan vulguis.
Aquests dies, els mitjans de comunicació corren molts de rumors sobre el sínode de la família. Hi ha estesa la teoria de que el papa no ha pogut fer prevaldre en el sínode el seu criteri més obert i progressista sobre una majoria tancada i carca. Al papa Francesc li surten partidaris insospitats. Partidaris que només s'han preocupat del matrimoni quan ha arribat l'hora de reivindicar els matrimonis gais, o entre aquells que només defensen la família per defensar la seva pluralitat de models a costa de la seva estabilitat. També hi ha polítics que diuen estar totalment a favor del papa Francesc, però que volen imposar polítiques laïcistes contràries a l'ensenyament de la religió a les escoles, a la presència de la religió a l'espai públic, o que estan a favor de l'avortament sense límits. Hem d'anar en compte, també, en voler confondre el carisma del papa, els seus gestos, amb el relativisme moral. Quan el papa diu «qui sóc jo per condemnar un gai», no està justificant les conductes homosexuals. Està manifestant una actitud de misericòrdia molt pròpia del seu carisma. El pensament de Francesc i la seva doctrina estan en plena sintonia i continuïtat amb la del seu antecessor, Benet XVI. Els que no entenen a Benet XVI no poden entendre tampoc a Francesc, i per això el malinterpreten. En el cristianisme, l'amor i la veritat, l'amor i el bé moral, estan íntimament units. La misericòrdia no tapa ni justifica el pecat i el mal moral. La misericòrdia ens anima a prendre consciència de les nostres faltes i ens ajuda a convertir-nos. S'exposa, així de clar, el capítol 3 de l'encíclica Caritas in Veritate, que diu: «Sense veritat, sense la veritat de l'Evangeli, la caritat cau en mer sentimentalisme. L'amor es converteix en un embolcall buit que es farceix arbitràriament». Molt bona setmana.
Del 24 de novembre al 3 de desembre es porta a terme a Tordera la Setmana de la Discapacitat, organitzada per la Fundació El Rusc. En parlem tot seguit amb Pere Domènec Tubau, que és director de la Fundació El Rusc. El tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvolgut, senyor Domènec. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Sí, gràcies a vosaltres.
Bé, fa temps ja que funciona la Fundació El Rusc. Ens faci 5 cèntims de què és El Rusc, exactament.
Sí, El Rusc, doncs mira, aviat farà 40 anys i és el centre de persones discapacitades a Tordera. I, bueno, doncs això, atenem a les nostres llars, doncs això, les persones que viuen a dintre de la comunitat, i llavors en el taller ocupacional, que està al voltant de 30 places d'aquí dalt a Tordera, també.
On teniu les vostres llars? Una d'elles és potser la més coneguda, és la de Tordera, no?
Sí, bueno, les llars nostres, això des de fa, doncs això, pràcticament 3 anys, totes les nostres llars ja estan a dintre del Bolo de Tordera, i això, la comunitat, això es va fundar en la Casa Pairal, que molta gent coneix, que hi ha aquí al costat de l'ermita de Sant Ponç, i allà hi continua en aquests moments el centre ocupacional, i des de fa 3 anys doncs, hi ha la nova residència per a 10 persones, que està doncs, això, al carrer Girona, davant del nou pavelló de Tordera. Hi ha la residència, l'altre és el Petit Príncep, que està al carrer Mas Martí.
Qui en forma part del Rusc? O sigui, els interns, qui són?
Sí, el Rusc ja des dels seus orígens està fet això per a persones amb discapacitat intel·lectual, pues adultes, Això pues vol dir que pues això que són persones que han de tenir aquest grau de discapacitat, i en principi l'origen fundacional pues això és donar una llar, donar un espai de centre de dia, pues això, només i exclusivament a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Quina diferència hi ha entre el Rusc i altres entitats també que se n'encarreguen de discapacitats?
Sí, de fet, avui en dia la majoria d'entitats, és a dir, el RUSC és una entitat això que fa un servei públic, és una entitat concertada en aquest sentit, doncs, té la majoria de similituds amb moltíssimes altres entitats que fem el mateix servei. Potser el fet diferencial i el fet de que el RUSC sempre ha tingut aquesta forta voluntat, primer, d'estar molt integrats a dintre de Tordera, ens agrada estar estimats per Tordera i això, sobretot, de fer el servei aquí dintre de Tordera. Sobre la tasca pròpia en si mateixa, sempre hi ha hagut aquest gran objectiu i aquest aspecte filosòfic de que les persones tinguin una llar digna, que tinguin un espai on viure doncs, tot el temps que puguin, com si fóssim una família.
Parlaves de gent adulta, quines edats són?
Sí, en principi el centre ocupacional és a partir de 16 i la llar residència és a partir de 18. I, de fet, doncs, persones nostres que són molt conegudes a Tordera de molt de temps, doncs, això porten doncs, això, tota la vida, no? 35-40 anys amb nosaltres, però és a partir d'aquesta edat.
Són de condicions econòmiques pobres?
Hi ha les condicions econòmiques són molt variades, i de fet, originàriament, clar, històricament, en els anys les situacions també han anat canviant. Però, certament, en la voluntat i la pròpia filosofia del propi RUSC és un ingredient important doncs, que realment, a l'hora de que hi hagi doncs, la discapacitat, es pugui ajudar doncs, això a famílies o a persones on realment la situació econòmica també és un factor, sens dubte, a tenir en compte.
Quants interns teniu al RUSC, a Tordera?
Sí, a Tordera en aquests moments hi ha dues residències, una de 9 persones i una de 10, i hi ha el projecte d'obrir una tercera residència per a 7 persones, que si tot va bé doncs, lo podrem obrir aquest 2016. De fet, ja estem molt, molt avançats amb aquest projecte. La residència ja està construïda i estem amb la Generalitat doncs, això molt avançats en aquest projecte. Per tant, al final tindríem aquestes 3 residències, si tot va bé, l'any que ve.
És molt important també la feina dels voluntaris, no?
Sí, i tant. Sens dubte, el RUSC sempre ha estat una entitat de voluntariat i una entitat molt, molt ajudada per les persones a Tordera. És una entitat, com us he dit abans, doncs això, molt estimada, i hi ha molta, molta, molta gent que ha ajudat des dels inicis, tant en la pròpia construcció, en la pròpia configuració de la pròpia entitat, amb les juntes, amb el patronat. Hi ha molta, molta gent que ajuda de manera desinteressada i sempre estem molt, molt contents de la resposta que es dona quan el RUSC necessita, ja no coses, necessita suport. La veritat és que hi ha molta gent que a nivell de voluntariat col·labora.
Quina feina fan els interns? Parlaves del servei ocupacional dels interns. A què es dediquen?
Això també històricament ha anat canviant, i també ha anat canviant amb les edats. Al principi eren tasques més associades al camp, a nivell que es diu una mica prelaboral, doncs amb tasques de jardineria, havien fet moltes coses a aquest nivell. Avui en dia una mica la realitat que ens trobem passa per aspectes més educatius, més pedagògics, més d'ocupació terapèutica que se'n diu, i per tant fan moltes activitats associades al que avui una mica es diu, doncs això, en aspectes més planificats, molt concrets en la persona. Doncs tant a nivell d'esport, van a la piscina, van a muntar a cavall, fan moltes activitats de rehabilitació. Hi ha algunes petites coses prelaborals, però la veritat és que és una ocupació molt, molt associada a una ocupació terapèutica.
Però treballs manuals, per exemple, quins fan?
Sí, sens dubte. Doncs fan això, petits manipulats de bisuteria. Hi ha un taller molt bonic que agrada molt de ceràmica d'una persona amiga de la comunitat que va donar el seu taller de ceràmica. Fan activitats manipulatives que estan molt bé, també.
Estem parlant amb el senyor Pere Domènech Tubau, que és director de la Fundació El RUSC. Quin accent cristià té El RUSC?
Bueno, volem i pretenem que tingui un profund accent cristià, tant perquè així és com es va originar, com per la pròpia voluntat i filosofia del RUSC. El RUSC en totes les dimensions de la persona, sempre, sempre, la fe ha volgut estar present, tant per un desig com per un propi dret que tenim nosaltres i alhora també les persones amb discapacitat. En aquest sentit, doncs això, volem, com a vegades diu el nostre propi fundador, el Jean Vanier, també un signe en aquest aspecte on això poder participar, doncs això, en la parròquia, poder fer les misses, i que les nostres persones també en el dia a dia tinguin un espai doncs això, on l'espiritualitat hi sigui present.
Col·laboren amb la parròquia de Tordera?
Sí, mirem amb la mesura que puguem que s'hi participi, que hi puguem estar-hi vinculats, i sí, sí, està al tanto doncs això de la vida a aquest nivell de Tordera, sens dubte.
Bé, doncs vosaltres organitzeu aquesta Setmana de la Discapacitat del 24 de novembre, per tant, dimarts de la setmana que ve, fins al 3 de desembre. Per què l'heu organitzada?
Sí, doncs mira, era una cosa que feia temps que teníem ganes. Hem pensat que enguany doncs teníem també l'energia de fer-ho i que potser podríem trobar doncs això, el recolzament també de gent que tenia ganes de participar-hi. De fet, és unes jornades que volem doncs això, impulsar, sens dubte, amb conjuntament, i ha set així, amb un suport enorme que hem trobat també de l'Ajuntament de Tordera, i el que pensàvem, l'objectiu fonamental era bueno, continuar donant això, reflexionant i donant veu a les persones amb discapacitat, que és un col·lectiu que existeix, fer-lo present, fer-lo visual. Aquest és, sobretot, l'objectiu fonamental. I bueno, hem decidit aquest any començar doncs, això, amb 3 o 4 dies amb diferents actes que esperem doncs, això, que sobretot la gent s'animi a venir.
Doncs el dimarts, dia 24, hi ha la benvinguda i presentació de la setmana a càrrec de l'alcalde de Tordera, vostè mateix, tu mateix, i després la inauguració de l'exposició fotogràfica Nosaltres, a la Biblioteca de Tordera, 8:15 del vespre. Què és aquesta exposició?
Sí, de fet ens semblava que a vegades els aspectes així plàstics com doncs això, no? Una exposició de fotos ens pot ajudar a visualitzar doncs, coses que a vegades són difícils d'explicar. I en aquest sentit, doncs això, a través de la Laia, una de les monitores que hi ha al taller ocupacional, doncs ens hem proposat això, que la foto ens ajudi una mica a donar peu a parlar, a donar peu a reflexionar sobre també la mirada de les persones amb discapacitat. I sí, serà un dia, jo crec, que molt xulo, que l'alcalde també ens ajudarà a poder presentar, sí, sí.
El dijous, dia 26, la projecció del documental El brunzit del Rusc, de Jordi Hugo, també a la Biblioteca de Tordera, 8:15. Què és aquest documental?
Sí, això és un documental que hem volgut aprofitar, que hi hagués un espai una miqueta, doncs això, amb un marc com a dintre d'una setmana, que ens ha fet un amic del Rusc, que doncs, bueno, ha fet un documental sobre el trasllat de les persones amb discapacitat de la casa pairal del Rusc al poble. És a dir, un dels projectes bonics del Rusc era estar més integrats en el poble i viure en el poble, i aquest documental parla d'això. I ens sembla que serà un bon moment sobre reflexionar sobre aquest procés d'integrar-nos.
I el dissabte feu una excursió, el dia 28.
Sí, això, nosaltres el que hem volgut sobretot també és poder participar i vincular altres entitats de Tordera que ens ajudessin. I vam demanar al Club Esportiu de Tordera que ens pogués ajudar a organitzar una caminada, i sobretot aquest aspecte a vegades diferencial del que és el caminar amb les persones. Llavors vam dir, doncs va, fem un petit recorregut, és una caminada per dintre del poble, doncs això, molt modesta i molt senzilla, però que bueno, ens ajudi a poder caminar amb les persones i arribar a la plaça de la Vila, on després farem un manifest, perquè no volem oblidar que aquesta setmana, sens dubte, volem parlar de les discapacitats també en general. És a dir, fer un manifest una miqueta també reivindicatiu com a col·lectiu de que cal continuar treballant per als nostres drets.
I també feu una botifarrada.
Sí, clar, els russos no fem res sense menjar. O sigui que sí, sí, sens dubte que després hem de fer l'aspecte lúdic de trobar-nos junts allà.
Molt bé. I el dijous, dia 3 de desembre, taula rodona a càrrec de l'Observatori de Drets de DINCAT, titulada Els drets de les persones amb discapacitat del reclam individual a la reivindicació col·lectiva, també a la Biblioteca de Tordera, 8:15. Qui participa en aquesta taula rodona?
Sí, Una de les coses que ens semblava també important a l'hora que participin altres entitats, també un dels projectes de la Setmana de la Discapacitat és que hi hagin altres persones que puguin ajudar a reflexionar sobre la discapacitat. Un d'ells és sobre el tema dels drets, i a través de DINCAT, que és el Centre de Persones Discapacitades, que nosaltres també hi estem associats, ells vindran a ajudar-nos a reflexionar sobre això, sobre quins són els drets, quin és realment tots aquests aspectes que hem de tenir present. I es tracta una miqueta de pensar junts, de poder animar-vos a venir i poder fer un col·loqui, poder escoltar i també poder participar.
Què és el DINCAT?
Sí, el DINCAT és una associació de persones amb discapacitat que està a nivell estatal i que nosaltres també hi estem associats. I en aquest sentit ens ajuda molt, perquè estar agrupats amb col·lectius més amplis de nivell de totes les discapacitats de Catalunya, això et dona una perspectiva i alhora també de poder fer coses que ens ajuda molt.
Doncs moltes gràcies, Pere Domènech Tubau, director de la Fundació El Rusc. Hem parlat d'aquesta Setmana de la Discapacitat a Tordera del 24 de novembre al 3 de desembre. Més informació a www.elrusc.cat. Gràcies, Pere Domènech.
A vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 22, missa de festa major a Sant Climent Sescebes, a 11:45, presidida pel nostre bisbe Francesc. També aquest diumenge, missa en acció de gràcies per la beatificació dels religiosos caputxins a Arenys de Mar, a 7:45 del vespre, presidida pel bisbe Monsenyor Francesc Pardo. Anem a repassar l'agenda d'actes prevista per als propers dies. Dijous que ve, dia 26, a les 10 del matí, a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, podeu assistir en el col·loqui Ocupació i Feina per a les Persones Sense Llar. Comptarà amb Eduard Berloso, regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona, Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels de Barcelona, Desiree García, responsable de Formació i Inserció de Càritas Barcelona, i modera Rosa Angelats, directora del Centre d'Acolliment La Sopa. Recordem, dijous que ve, dia 26, a les 10 del matí, a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona. Divendres que ve, dia 27, el bisbe francès participa en els actes que es porten a terme a Mallorca per celebrar el 700 aniversari del Beat Ramon Llull. També el pròxim divendres, dia 27, taula rodona sobre l'encíclica del papa francès Laudato Si, amb Joan Torra, Victòria Molins i Miquel Freixes. A les 7 de la tarda, organitzada pel monestir de Sant Daniel, en el mateix monestir. Més informació en aquest correu electrònic info@santdaniel.com. I avancem. El dissabte de la setmana que ve, visita a les sales d'art litúrgic del Museu d'Art de Girona a càrrec de mossèn Joan Baborés, obert a tothom, a les 12 del migdia. També el dissabte de la setmana que ve, vespre solemnes d'Advent a les 7 de la tarda a l'església del monestir de Sant Daniel de Girona. El diumenge que ve encetem ja un nou calendari, un nou temps litúrgic, és el temps d'Advent, i per tant tindrem un nou col·laborador. Fins ara ens ha estat acompanyant mossèn Josep Caselles i Mates, que és director de la revista diocesana El Senyal i també rector de la parròquia de Santa Maria de Pineda del Mar, d'entre altres. Gràcies, Josep, pels serveis.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Una altra vegada serà, si tu ho desitges. Gràcies, Josep, quan vulguis.
L'Evangeli corresponent a la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, està tret del capítol 18 de Sant Joan, versets del 33 al 37. Davant d'una pregunta compromesa, les persones tendim a fugir d'estudi. No ens volem complicar la vida. Jesús no defuig les preguntes compromeses o que el poden comprometre. Quan el gran sacerdot Caifàs li pregunta si és el Messies, el fill de Déu, Jesús respon que sí que ho és, no fuig d'estudi. Més endavant, quan Pilat li pregunta si és rei, la resposta de Jesús torna a ser afirmativa. Amb la primera resposta, dient que és fill de Déu, el volen condemnar per blasfem. Amb la segona, admetent que és rei, molts interpreten que accepta que és certa una acusació de tipus polític, la de fer-se rei i anar contra el Cèsar. Al llarg dels segles es repetirà la història i nombrosos seguidors de Jesucrist seran acusats de posar-se en política. Jesús reconeix que es troba al capdavant d'un regne que és a la Terra, però que no s'assembla als altres regnes d'aquest món. En el regne de Jesús s'hi apleguen tots els que estan a favor de la veritat. Quina és aquesta veritat per la qual Jesús accepta de morir? És la revelació de l'amor de Déu a totes les persones, sigui quina sigui la seva llengua, la seva cultura, la seva nacionalitat, la seva opció política o el color de la seva pell. un regne d'igualtat, tots iguals davant Déu i entre nosaltres, un regne de llibertat, sense imposicions, amb respecte, tot el contrari del que fan els terroristes, que imposen el terror per mirar de fer regnar les seves idees, i un regne de fraternitat, tots fills i filles d'un mateix Pare del Cel. Sabent com és el regne del qual Jesucrist és el rei, surt quasi espontàniament del cor la petició del Pare Nostre: vingui a nosaltres el vostre regne.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.